Jo obrim conversa amb la Núria Prenafeta, que estava molt d'acord amb les coses que estava comentant la Viviana sobre què ha d'oferir un hotel, precisament perquè el triem, tu que et mous professionalment i després, òbviament, també des del punt de vista personal, però professionalment molt, un s'ha de trobar còmode en el lloc on està. Hi ha dos o tres cosetes que són bàsiques per tu també.
Sí, sí, i a més, no depèn de les estrelles de l'hotel,
Molts cops no.
Compte. Sí, no sé per què, amb aquests temes, que depèn del confort bastant d'això, doncs van estalviant endolls. És un misteri per a mi.
A mi també, els endolls ho trobo. Pressió d'aigua, per mi molt important. L'hora de prendre una dutxa, que l'aigua tingui pressió.
També.
Perquè hi ha vegades que dius... O sigui, agafes la pera de la dutxa i fa l'aigua.
O canvi de freda calenta misteriosament. Això
sí,
també
sí.
És un drama.
Molt, molt, molt. Millor mampares que cortina, també t'ho dic.
Sí, sí. Ara, t'has fixat que la major part de les mampares perden aigua per un lloc o
sí,
altre?
Sí, sí. Mires i dius,
un altre misteri.
Com pot ser amb en compte que he anat? I sí, sí, és veritat.
Sí, sí.
Són misteris, misteris misteriosos. Com ho són també les 5 disfuncions d'un equip professional d'alt rendiment. Què el dirigeix d'un equip que va complir l'expedient, que no fa més que el que li toca, i en canvi hi ha certs equips que tenen unes característiques que els fa que es pugui dir que és un equip d'alt rendiment. A més deia que aquesta és una de les qüestions en què més especialitzada està la Núria professionalment parlant, no?
Sí, i fixa't, per posar un paral·lelisme, no sé si l'hauré posat alguna vegada, però si no el tornem a posar, que és molt fàcil d'entendre. Un equip de futbol o de bàsquet o del que sigui que tingui grans figures, no necessàriament és un gran equip.
Cert.
Llavors, la suma d'individualitats no és igual a un equip d'alt rendiment. Això que és tan
totalment
fàcil...
d'acord. És un, molt bon, és un molt bon símil.
Sí, això que és tan fàcil d'entendre en el món de l'esport, i moltes vegades en el món de l'empresa i en el món de l'esport es fan paral·lelismes, no és tan evident. Per què? Perquè en una empresa on hi ha equips que potser són molt orientats a resultats, que aconsegueixen grans números en termes econòmics, que augmenten la cartera de clients, les vendes, etc., ells ja pensen que ho estan fent perfectament bé. I moltes vegades no només funcionen en mode individual, sinó en mode competència entre uns equips o unes àrees i unes altres d'una empresa, d'una certa envergadura, no? Llavors, clar, com fer conscient moltes vegades a un equip de quan està funcionant de manera òptima i quines són les seues àrees de millora? I això té a veure amb el com ens relacionem, que s'anomena el entre. Com estem i què fem entre nosaltres. Aquest entre és la clau que diferencia un equip d'un rendiment normal o, en certa manera, inconscient, només observable pel que fa als números, o bé un equip que, a més de números, que això és la part, un KPI observable, KPI doncs són els controls que podem posar d'assoliment dels nostres objectius, i els KPIs que són qualitatius, que té a veure amb com és de quina és la qualitat de la nostra interrelació professional.
Estic totalment d'acord, però hi ha vegades que és la pròpia direcció general d'una companyia la que incentiva aquestes rivalitats entre equips.
Sí,
creant quan... incentius basats estrictament en aquestes qüestions numèriques, no?
Sí, sí, és clar, i això té a veure amb les qüestions de lideratge. Jo crec que he dit alguna vegada aquí que una organització no pot estar mai en un nivell de consciència superior que el nivell de consciència del seu líder.
Uh-huh.
És a dir, que, diguéssim, el líder, que és el CEO, el propietari, el gerent, posi el càrrec que vulguis, responsable màxim, és el que pren les decisions, el que faci ell impactarà en tota la resta
totalment,
de l'organització.
Totalment.
Llavors, clar, si no té consciència de com podem ser un equip o els equips d'aquesta empresa, com poden ser encara més eficaços del que ja són, no estan orientats a aquesta millora contínua, realment no podrà ser conscient de en què s'hi podem millorar.
Totalment. Uh-huh. Llavors, a veure, has identificat 5.
Sí, n'hi ha 5, no els he identificat jo. Això és una, es diu la piràmide de Lencioni, perquè Patrick Lencioni és una persona especialista en management que va establir 5 disfuncions que poden succeir o que succeeixen en el si de les empreses i dels equips, i de les quals moltes vegades no en som conscients. I les anirem dient una a una, no sé si avui ens donarà temps de fer-les totes, si no el pròxim dia continuem. La primera és la base de qualsevol tipus de relació, que és la confiança. I a vegades podem pensar, ah, però jo tinc prou confiança amb els meus companys, jo no vaig a la feina a fer amics, aquesta és una frase molt habitual, jo vaig a treballar i a fer bé el que em demanen, a fer bé la meva feina i ja està. D'acord, ara, quan no hi ha un nivell de confiança prou gran, què és el que pot passar? Com ho podem detectar? Doncs perquè les persones tendeixen a ocultar els errors que cometen i a ocultar les seues debilitats. Si jo no sé prou d'alguna cosa, no demanaré ajuda, sinó que miraré de dissimular, perquè no em puc mostrar vulnerable. Si em mostro vulnerable, pot ser que algú vulgui atacar la jugular directament. Mm-hmm. Llavors, clar, com que no confio ben bé del tot, ni a les de les intencions de les persones, me n'he de resguardar. Per tant, tampoc demanen ajuda ni ofereixen ajuda. El que jo faig bé, escolta, m'ho guardo per mi, perquè al final els resultats són meus i si hi ha una variable econòmica vull que sigui per a mi. La qual cosa, jo tinc la meva parcel·leta i jo em desenvolupo. Llavors, clar, aquestes persones no comparteixen experiències, no comparteixen capacitats i moltes vegades perden el temps i l'energia controlant la seva conducta per causar un efecte determinat en els altres. És a dir, jo no puc ser qui sóc, sinó que he d'aparentar qui vull ser davant de tots aquests. Val? Llavors, moltes vegades en les reunions, les discussions s'allarguen molt, perquè clar, jo el que vull és defensar la meva posició. Llavors, costa molt arribar a prendre decisions. Això fa que també hi hagi més suspicàcies dintre de l'equip. Anem allí tots amb l'escut protegint-nos dels possibles atacs. Clar, quan sí que hi ha compromís de veritat, quan sí que hi ha una alta confiança, el que succeeix és que demanem ajuda, no tenim por a admetre que hem comès un error. Per què? Perquè l'error no es penalitza, sinó que és una manera d'aprendre. És a dir, i si no, es penalitza, suposo, si és un error amb mala fe, però no si és un error que podem millorar i canviar. S'accepten les preguntes i les aportacions que fa cada persona sense jutjar. S'arrisca a oferir intercanvi d'impressions, és a dir, totes les opinions són benvingudes. Es valoren i s'aprecien les capacitats dels altres. Si tu ara em fas una recomanació, jo no diré, mira, és que l'Àlex va de llest. No, sinó que diré, ostres, Àlex, gràcies per oferir la teva experiència en això. No? És a dir, que som transparents per compartir. Això fa que les reunions siguin molt més productives i no perdem el temps en defensar els nostres territoris, sinó en aportar un valor conjunt. Mm-hmm. Aquesta seria...
Aquesta concepció d'entendre una errada, un fracàs o un mini fracàs com un aprenentatge és un canvi significatiu.
Exacte.
A l'hora d'encarar la feina i a l'hora d'encarar la relació amb els companys.
Sí, cert. Com gestionem l'error és més important que el fet de cometre o no errors en si.
Perquè a més d'aquest error que pot arribar a cometre un membre d'aquest equip en poden aprendre tots, no només la persona.
Sí. I a vegades pot ser un error dels que anomenem cagada. Com
pot ser que no ens haguem adonat d'això?
Sí. Ara, quan tu et mostres vulnerable, t'estàs mostrant persona davant dels altres. I això, el primer a fer-ho ha de ser el líder. Veníem d'una època, fa unes dècades, en què els líders s'havien de mostrar invulnerables, els que ho sabien tot, els que tenien la certesa de la informació, la habilitat de prendre les decisions encertades. Llavors, si prenien una decisió no encertada, ho havien de dissimular. Clar, això quan el teu equip t'ho veu, que t'has equivocat i a més ho estàs dissimulant, el que fas és donar una imatge de falsa autenticitat, és a dir, de falsedat. Llavors, clar, això genera que els altres facin exactament el mateix. Clar. I quan estem en un entorn que no hi ha confiança, el que fem, i ens porta al segon escalafó de la piràmide, al segon nivell, que seria evitar les responsabilitats. Evitar el conflicte. Les responsabilitats és un altre esglaó. Sí. Clar, quan tenim por del conflicte, clar, com que jo no confio en tu, doncs vull evitar el conflicte.
Clar, hi ha una mena de, com li diu aquest senyor, l'enxeni, harmonia artificial.
Exactament. Ja la harmonia artificial és, jo dissimulo, et vaig dient sí, i potser per dintre penso, està dient cada burrada.
Una idiota.
Sí, no estic gens d'acord, però com que no m'escoltarà, si jo tinc una altra opinió divergent, doncs per a què l'he de dir? Bé, és igual, dic que sí, total, manarà ell igual.
Farà el que voldrà, sí. Perquè no se li pot dir res.
Sí. Llavors, clar, en el tema del conflicte és interessant perquè pot passar dues coses en els dos extrems. Un, l'harmonia artificial, és, bé, jo no aporto res perquè total no es valora el que jo dic, llavors faig veure, en la qual continuo sent una persona falsa, o bé anem a l'extrem contrari, que és el màxim nivell de conflicte, fins a la falta de respecte i l'agressivitat verbal o l'insult. Clar, aquest, tant l'un com l'altre, fixa't, en una reunió on s'han de prendre decisions, el nivell d'impacte que pot tenir. És a dir, una reunió, un equip serveix per prendre decisions, per comprometre's amb les accions que es duen a terme i per fer el seguiment adequat de com s'estan complint. Mm-hmm. Si ens costa un horror prendre decisions, ens sentim malament, ens esgotem, a sobre no ens diem el que pensem, ho diguem o no, però mentalment critiquem els altres o els insultem directament, verbalment o per dins. Imagina't que lluny estem d'un equip d'alt rendiment. Això ralenteix qualsevol presa de decisions. Llavors, clar, en aquest sentit, quan tenim por del conflicte, no estem sent nosaltres mateixos. És molt difícil prendre decisions i una cosa molt important és que evitem tractar els temes polèmics. Quan no tractem els temes polèmics, a vegades hi ha algun problema davall de la taula que no s'està veient.
Sí, sí.
L'estem amagant.
Hi ha un elefant, no? En l'habitació hi ha un elefant i no l'estem...
Això en diem moltes vegades amb coaching, el peix podrit. Un peix fa pudor, no? Però clar, si no el treus, continuarà fent pudor.
Clar,
doncs és
clar.
El mateix. És com si tinguéssim un peix podrit sota la taula d'aquella sala de reunions i sempre està allà i sabem que hi és, però no ens atrevim a posar-lo sobre la taula, disseccionar-lo o llançar-lo a les escombraries.
I a part entenc una cosa, amb aquest punt concret, en aquest segon esglaó d'aquesta piràmide que deies tu del senyor Lencioni, hi ha una manca d'honestedat absoluta. O sigui, si tu veus algo que no rutlla i no ho dius... Hosti, a mi em dona la sensació que és que la pròpia definició de paraula equip comporta que els seus membres siguin honestos entre ells.
Cert, el que passa és que a vegades no ho diem per por d'ofendre, per molestar.
Sí.
Imagina't, te poso un exemple molt tonto, però que és molt freqüent
això
de posar.
Això passa amb l'amistat a vegades.
Imagina't que tens un company de feina que, escolta, l'ha abandonat el desodorant o no l'utilitza i fa una mala olor d'aixelles que és impressionant. Moltes vegades és, ostres, no sé com dir-li. Perquè, clar, voldria ajudar i no sé com fer... Bueno, llavors no dic res. Clar, com estàs contribuint a que allò té un impacte en el clima i en el benestar de la gent?
Persona és precisament una persona de contacte amb clients...
Sí,
i
és una qüestió d'imatge.
O
que té les dents excessivament fosques i brutes i dius, ostres, et podria fer una neteja dental, que és una qüestió d'imatge i pel tipus de feina que fa necessitem corporativament donar una imatge, etc. És a dir,
I
poso temes personals, però això porta-ho a l'àmbit professional i t'adonaràs que moltes vegades no en som conscients de que estem en harmonia artificial. Per això és molt potent treballar un equip, perquè treballant-ho amb ells s'adonen de dir, ostres, si és que nosaltres estem funcionant així. És veritat, jo a vegades no deia alguna cosa per no molestar i m'adono que mentre no ho dic hi ha un tema que cal resoldre.
És el que dic, que això funciona a vegades amb l'amistat, perquè a vegades un amic se t'empipa perquè li dius el que no vol escoltar. Que precisament jo crec que si és el teu amic, segurament has de ser la persona que li diguis el que no vol escoltar.
Sí.
Perquè l'altre és un palmero, no és un amic.
I és un amic. En un equip hi ha persones que potser no hi tens una amistat.
No, evident. No, deia el paral·lelisme que hi ha de no dir-nos les coses per no ofendre.
Sí.
Dic això amb amistat passa a vegades.
I és evitar un problema, però no és buscar una solució. Mentre jo a la persona que fa mala olor no li estic dient, la mala olor continua.
Sí, sí.
No? Òbviament, és a dir, no resolem mai cap problema intentant evitar...
una situació una mica...
Una situació de sortir d'aquell, entre cometes, conflicte o problema.
Sí.
Continuem en el conflicte. Evitar un problema garanteix mantenir el problema.
Cert.
Mm-hmm. Val? Llavors, el tercer...
Ens quedarem amb aquest tercer i ja et dic el següent dia que vinguis, perquè no m'agradaria tractar les coses malament. Vull dir, arribem en aquest punt 3 on arribem i després ens quedarà una altra meitat.
Venga,
molt
sí,
interessant.
Dos i mig.
Perquè, exacte, és que em sembla que primer que hem entrat un palet més tard avui, perquè estàvem amb el tema aquest dels hotels, que et volíem demanar també l'opinió, però això ho hem de tractar bé i així el següent dia que vinguis recuperem, ni que siguem titulars, el que hem dit i tanquem el tema.
Molt bé.
Tercer punt parla del compromís, oi?
Sí, el compromís. Què passa amb el compromís? Home, si jo no em sento en confiança, sento que no confien en mi, jo no confio en els altres, i després tinc por de mostrar-me, per tant, evito el conflicte, estic en falsa harmonia o bé insulto, amb la qual cosa estic evitant el conflicte productiu, que és el que ajuda a generar resultats, però com que no es generen els resultats adequats de presa de decisions, jo quines ganes tinc de comprometre'm?
Clar.
Seran les mínimes. Clar, si la decisió s'ha pres sense que jo ja estigui implicada, bueno, pues ho assumiré per real decret, sí, però no m'implicarà.
Per complir l'expedient, no?
Sí, llavors què passa? Que com que no hem parlat de manera clara, a vegades, en aquest nivell, que fa que hi hagi falta de compromís, es creen ambigüitats al voltant o bé de la direcció o bé de quines són les prioritats que cal tindre en compte per prendre aquestes decisions. Això fa que es perdin oportunitats degut a vegades a l'excessiu anàlisi, com que no parlem de veritat del que és important, ens perdem en l'anàlisi.
Molacoloms, no?
Saps allò de paràlisis per anàlisi, que diuen? Doncs pues és una mica això.
Molt
llavors anem postergant. Frase. Anem postergant les possibles decisions, perquè clar, com que no ho veiem clar, i aquí tots hem de dir la nostra, defensar les nostres posicions, no estem avançant. Llavors jo no em comprometo. Alimenta aquesta falta de compromís també l'absència de confiança i un temor al fracàs, perquè clar, jo tinc por d'equivocar-me. Llavors al tenir por d'equivocar-me el nivell de compromís se'n ressenteix.
O si penso, com deies tu abans, que no m'han tingut prou en compte, no m'implicaré per una decisió que jo considero que no ha estat meva, per si la caguen jo sempre pugui dir
sí.
És que jo no, amb mi no hi han comptat amb això.
Clar, a més a més.
Això és manca de compromís amb l'equip.
Sí, 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 totalment.
L'antítesis d'un equip.
I si una vegada has fet una proposta no t'han escoltat, o si una vegada has comès un error i en lloc d'aprendre de l'error, com deien, et sancionen per, o et retreuen alguna cosa per haver comès aquell error, sense un acompanyament de millora, diguéssim, clar, quin serà el teu nivell de compromís per arriscar? No,
zero.
Faràs
sí,
el que toque
zero.
I amb la qual cosa, imagina la d'oportunitats que es pot prendre, que pot tenir, que pot perdre una empresa o un equip per aquesta por d'equivocar-se, no? I el que fan, en canvi, els equips que sí es comprometen. Creen claredat pel que fa a quina és la direcció, quin és el nostre propòsit, cap a on anem, què és el que volem aconseguir, i tenen molt clares quines són les seues prioritats.
Mm-hmm.
Es mouen per urgència, es mouen per importància, es mouen per impacte, pel nivell d'impacte o de transcendència que poden tenir les accions que hagin determinat. Reuneixen a tots els membres d'aquest equip al voltant d'objectius comuns, a tots, no a alguns o a la majoria. No hi ha persones que quedin fora, sinó que tots queden integrats en aquests objectius comuns. També desenvolupen aquesta capacitat d'aprendre dels errors i saben aprofitar les oportunitats davant dels competidors, perquè clar, hi ha una transparència entre ells, hi ha una comunicació efectiva, transversal, vertical i en diagonal de tots els membres d'un equip o d'una empresa, amb la qual cosa la informació també flueix d'una manera molt més rica i això ajuda a que tu et sents reconegut perquè tu aportes, et valoren les teues aportacions, amb la qual cosa això retroalimenta les ganes de comprometre's amb el que aquest equip fa. I això, clar, fa que siguis molt més competitiu que no un equip tradicional.
Òbviament. Òbviament. Si et sembla, deixem-ho aquí, però tot el que has estat dient, saps que em portava al cap, Núria?
No, sempre et veia aquí pensant, eh?
Una frase que sempre l'he aplicada jo, quan m'han fet definir una miqueta quina era la filosofia de l'esport d'equip, que en el fons també es pot aplicar, perquè hem vist que hi ha molts paral·lelismes entre el món de l'esport d'equip i els equips de treball. I és que un esport d'equip i un equip professional entenc que és posar el jo al servei del nosaltres.
Cert.
I això, si rasques, té molta molla, això, no? Perquè quan dic posar jo vol dir posar els meus egos, els meus interessos particulars, el meu lluïment, o sigui, no és només posar el jo, és posar el jo i tota la meva circumstància al servei del nosaltres i de tota la nostra circumstància.
Sí,
em sembla que és una mica el que recull
és la filosofia de jo, sóc l'engranatge d'una màquina més gran.
D'una màquina més gran, i no és més important aquest si l'altre, perquè no és més important l'engranatge més gran, perquè potser el petit és el que fa que el gran giri.
Cert,
saps?
I tots són claus.
Tots són
i mira, és com en una empresa, per exemple, és tan important el director general com les persones que fan la neteja dels lavabos.
Segur, segur.
O sigui, tots som igual d'imprescindibles, encara que el nivell de poder o de decisió sigui diferent.
Evidentment. Ens en queden dos, recuperarem el pròxim dia que vinguis, fem un mini resum dels tres primers que hem fet i ens anirem als altres, als altres dos que, si no vaig errat, parlaven de responsabilitat i de manca d'atenció en els resultats, oi?
Sí, exactament.
És el tema que, els dos temes que ens queden. Moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Núria, merci.
Fins aviat, adéu.